Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia. Sabíeu que el fuet i la llangonissa no són del mateix, tot i assemblar-se? La diferència està en la mida, en el temps de curació, en la proporció de greix, amb el tipus de budell i, sobretot també, amb el lloc on es fa, que canvia de textura i intensitat de sabor.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui obrim la Fonda explorant noves mirades culinàries i maneres diferents d'entendre la cuina. Comencem! I ja tenim l'Anna Canan aquí per portar-nos una nova dona del vi. Anna, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Cap on anem avui?
Anem a Alella.
Alella. M'agrada molt aquesta zona, tu.
Que és com dos cellers en uno, ¿vale? Porque tienen el Alta Alella de toda vida y también empezaron un proyecto más tarde pues sobre cosas pues más naturales, más ecológicos, que es el celler de las Aus.
Celler de las Aus. ¿Y quién portes avui?
Y entonces pues tenemos a Mireia Pujol-Busquet, que ahora pues es el relevo padre a hijas. Y bueno, son también bastante pioneros en el tema de vinos ecológicos y naturales, sobre todo en la de Alella. Tienen ahí unas viñas que si yo me reencarno en viña, quiero ser las viñas de ahí, con unas vistas al mar increíbles.
Son fantásticas, ¿eh?
Sí, es precioso. Bueno, filosofía de la bodega es mínima intervención. Expresión máxima del territorio mediterráneo, pues hacen vinos, cavas, y hoy vamos a probar un cava de paraje clasificado, que no hay muchos. Se llama Virgin Opus Brut Nature, que es de un chardonnay con panza blanca. Panza blanca es típico de Alella. La botella es preciosa, no sé si la has visto.
Muy
fantástica para impresionar, para regalar.
Sí, hi ha molta gent que quan vol regalar alguna cosa, regala aquesta i diu, mira, és diferent, eh?
Exacto.
Ara, el de dins també és diferent, eh? És molt bo.
És un detallazo. Pues mucha fruta blanca, muchas flores, tiene un toque de nueces también, y en boca es muy salino, mineral y con mucha acidez, pues el toque salino, claro, está el mar a la vista, así que se nota.
Es nota. I mira, l'altre dia que parlàvem del luxe de la senzillesa, no? Jo hi ha una cosa que m'agrada molt, i és, i ara et diré, semblarà que parlem avui d'un berenar de nens petits, però jo, mira, t'ho dic, m'agradaria ser nen petit sempre per menjar això, i és que quan trobes un pernil cuit que sigui bo, allò, pa amb tomata amb pernil, però pernil cuit, no aquell rectangular que trobem, eh? No, allò no, eh? Allò és una altra història. Pernil cuit de veritat, que aquí a casa nostra es fan pernil cuits molt i molt bons, un pa amb tomata amb un bon raig d'oliva de verge extra, pernil cuit i aquest escumós que ens portes tu avui de l'Alta Alella, de la Mireia Pujol-Busquet, jo crec que hi va de meravella, perquè les bombolles amb el pa amb tomata, què vols que digui? A mi m'hi agrada. Anna Canan, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Pep.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Fa uns mesos vam anar cap a l'Empordà perquè una persona, un pagès, ens expliqués què era això de l'agricultura regenerativa. De fet, vam posar un vídeo i va tenir molta ebullició. I és que avui, a més, volem tornar a parlar d'aquesta part de l'agricultura, aquesta agricultura regenerativa, perquè fa molt poquet que ha nascut un segell que blinda el sector agroalimentari contra el greenwashing de l'agricultura precisament regenerativa. I per això doncs volem parlar amb en Francesc. Francesc, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pep. Molt bé.
Escolta'm, veig que no pares, que vas fotent-li allò d'anar ni vinguent, perquè tot això de l'agricultura dona molt de sí, no? És a dir, avui en dia ja no n'hi ha prou amb ser ecològic, s'ha de ser ecològic conscient. Per altra banda, doncs, van sortint normatives. I tu fa molt de temps que treballes per això que li diem l'agricultura regenerativa. I ara heu fet aquest segell que dieu que és contra el greenwashing en l'agricultura regenerativa. Què és això del greenwashing?
Deixa'm dir-te que l'agricultura no dona molt de sí i per això estem sempre buscant altres tipus d'agricultura que donguin més de sí. No? Estem buscant alternatives. I l'agricultura regenerativa n'és una. És una forma de produir diferent, una forma de produir sense químics, una forma de produir regenerant el sòl i els recursos, una forma de produir que contribueix a mitigar el canvi climàtic, fixa't, no? Quina potència que té aquesta forma de produir. I alhora, doncs, s'està començant a posar una mica de moda, se n'està parlant molt, i molta gent doncs la va coneixent, i també grans empreses i petites doncs de vegades intenten blanquejar una mica. És com la sostenibilitat, és com el concepte de sostenibilitat, no? S'ha intentat blanquejar. Llavors, amb l'agricultura regenerativa passa una mica el mateix, perquè comença a ser un nom una mica sexy en el mercat agroalimentari. Mm-hmm. I d'aquí això del greenwashing.
Clar, i llavors aquí què passa? Perquè, clar, una cosa és fer les coses, l'altra és semblar que les fem, no? Llavors, com ho feu amb això? És a dir, què garantiu o com ho feu perquè aquella persona que digui que fa agricultura regenerativa sigui certament regenerativa?
No és tant el que fem nosaltres. Nosaltres hem creat una associació per difondre el model i ens hem associat amb una certificadora per certificar el model d'agricultura regenerativa. Sí, per nosaltres i per molta gent que practica l'agricultura regenerativa, és una agricultura sense productes tòxics, per això podem dir que és saludable per les persones, i que contribueix a mitigar el canvi climàtic. Llavors això passa per fer una sèrie de pautes, no utilitzar fitosanitaris, cuidar la terra, sembrar més plantes, crear biodiversitat, i amb aquestes tècniques regeneratives, juntament amb molta altra gent i agricultors de diferents punts del planeta, doncs finalment hem creat una norma tècnica i auditable. I que qui la passa, el productor que la passa, pot certificar els seus productes i posar-hi un segell perquè el consumidor ho pugui reconèixer.
Però clar, Francesc Font, escolta'm, entre tu i jo, sempre es diu aquelles coses de un pagès que no tiri res en un camp i d'això, diu que fa un producte ecològic, però clar, per ser ecològic hem de pagar un cànon. Ara haurem de pagar un altre cànon per posar que fem agricultura regenerativa?
Sí, un de petit. Nosaltres, com que també som agricultors, ho hem formulat d'una manera molt econòmica i molt senzilla per l'agricultor, perquè ja té prou burocràcia al cap, però finalment, sense un segell, és molt difícil interactuar amb el consumidor, no? I tu, clar, no. Tots, quan anem al supermercat, és un segell de qualitat, una norma que ens diu això és ecològic, això és biodinàmic, això no té sucres, això no sé què, no? Mm-hmm. I llavors, per poder posar un segell a un producte, darrere hi ha d'haver, doncs, una certificació i un procés en el qual tu demostres al certificador, en aquest cas, doncs que estàs produint d'una certa forma. Que sí, que és un plus, diguéssim, per l'agricultor, però és la manera també de donar valor afegit al teu producte amb un missatge clar que pots transmetre al consumidor.
No estava pensant ara que sou molt valents, Francesc, perquè, clar, això surt des de Catalunya, però teniu vocació internacional.
Sí, de fet, hi ha empreses, agricultors, fins i tot de Llatinoamèrica, amb qui estem tramitant la certificació, perquè l'agricultura regenerativa s'entén per tot el món i es practica per tot el món, I al final, nosaltres des d'aquí, des de la nostra organització, des de la gent que estem empenyent això, doncs volem aportar el nostre gra de sorra per empènyer que més agricultors facin regenerativa i que la societat entengui què significa fer regenerativa de veritat i pugui apoyar els agricultors que fan les coses molt bé consumint els seus productes, bàsicament.
Sí, clar, perquè és veritat que avui en dia, amb aquest món tan globalitzat que tenim amb tot, fins i tot amb el nom, no, amb les marques, amb el branding que es diu avui en dia, l'agricultura regenerativa corria el risc també de convertir-se això, no?, en una etiqueta de màrqueting buida de contingut, i crec que i són d'aquelles coses que un hi acaba pensant, dius, escolta'm, si hem de pagar una mica, però perquè donguem, sobretot, donguem valor a les coses, no? Perquè la gent sàpiga que, ei, aquesta gent ho foten molt bé, no? Que no sigui un cafè per tothom, no? Que no sigui allò de, mira, no llauro els camps, ja faig regenerativa.
Exacte, exacte, i que quan tu vas a comprar un producte que et sembla que té uns atributs, que els tingui de veritat, no? Es deia abans la paraula sostenible. Tot pot ser sostenible, i potser al final res és sostenible. No, però tu com a consumidor vols seguretat que un producte ecològic no té químics, i per això hi ha uns processos, i si tu vols seguretat que un producte realment és regeneratiu i el pagès que hi ha al darrere pues, crea vida, crea diversitat, doncs la manera és també col·locar una etiqueta en el teu producte, i a més això et permet tenir un discurs molt alineat amb la societat actual, no? amb mitigar canvi climàtic, amb cuidar el planeta. Aquests són els efectes de l'agricultura regenerativa.
Que ens serveixi per, a l'hora de comprar, que tothom hi compti, amb que a l'hora de comprar, doncs, cadascú posa els diners, o ha de saber a on posa els diners, i els posa els diners per un producte més saludable, menys amb un producte que ha fet un pagès o una pagesa, o que vés a saber com s'ha cultivat, no? Que moltes vegades ens fixem en moltes coses quan anem a comprar, doncs, roba, i en canvi molt poca quan anem a comprar una tomata o una pera, no? Francesc Font, escolta, moltes gràcies per explicar-nos tot això. Segueix cultivant, segueix fent cultura del camp, perquè és una de les millors maneres. Hi ha aquella foto que a mi m'agrada molt, que hi ha una parada d'un mercat plena de verdures, i en lloc de dir verdulaire, diu farmàcia. Que és molt bonic, això. Doncs escolta,
fantàstic.
Que vagi molt i molt bé, i estarem atents amb aquesta manera, de, com dèiem ara, no? de seguir fent cultura i consciència de l'agricultura regenerativa.
Moltes gràcies, Pep.
Adéu-siau.
Molt bé. Adéu.
La Fonda.
Josep Socarrats, bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, Arrels, quina revista, no?
A veure, jo n'estic molt orgullós, i jo i l'equip que la fem, òbviament. Ens agrada molt poder explicar aquesta ruralitat catalana contemporània, que sabem que té molts problemes, però que també té moltes històries que ens inspiren i ens agrada donar a conèixer, i que costen de conèixer moltes vegades.
Explica'ns això del vin blanc. Què és el vin blanc?
El vin blanc és un vi dolç que, amb el nom de vin blanc, segons el territori, el vi dolç aquest és diferent. En el nostre, concretament, que estem al Montserratí, al peu de Montserrat, doncs és el vi bullit, bullir el vi a la meitat en una caldera d'aram, el vi, el raïm, el most, bullir el most a la meitat en una caldera d'aram, això concentra els sucres, genera l'alcohol i tens un vi dolç per tot l'any. I llavors en aquest vi dolç que s'havia deixat de fer, la meva àvia se'n recordava com es feia el meu avi, el meu pare i el meu germà van aprendre a fer-lo, i llavors el seguim fent amb most blanc. Queda un vi d'un color així com de bronze, molt, molt dolç. Era el vi de les festes.
Però una cosa important, et dius que reduïu el most de raïm a la meitat, evidentment concentres els sucres, l'aroma, el gust canvia lleugerament, però això ha de fermentar. Fermenta igual que un most sense reduir?
No fermenta igual, perquè... És clar, fas una acceleració de la fermentació amb aquesta ebullició. No és deixar el most tranquil·lament i que amb el pas de les setmanes i que quan arriba a Sant Martí, que és l'11 de novembre, pots tastar el vi novell. això, el Bulls, i ja evoluciona poquíssim.
Ah, però ha de fer alcohol, allò?
El qual el fa amb aquesta acceleració del procés de concentració de sucres i d'ebullició.
Així, quant de dies necessitem des de que reduïm el most fins que ja sigui, diguem-ne, ja té l'alcohol, ja podem dir que és un licor gairebé, un vi?
Jo et diria que molt pocs dies, o sigui, pràcticament el pots veure ja en acabat, òbviament hi ha una certa evolució, però era... Perquè ens fem una mica la idea, si volies fer mistela, què necessitaves? Tens el most i talles la fermentació abocant-li l'esprit de vi. Què passava? Que l'esprit de vi és car i ja era car abans. Llavors les cases de pagès més humils, l'esprit de vi era una despesa que per tenir vi dolç els sortia una mica cara. En canvi, aquest, el vi blanc... perdien la meitat del most que dedicaven a aquest vi dolç, és cert, però era una despesa que podien assumir, tenien un vi dolç per tot l'any.
Estic pensant ara, tu deies, amb una olla de coure, que ja m'explicaràs què hi fa el coure aquí, per exemple, o si queda igual amb una olla d'acer inoxidable o d'alumini, però després estic pensant també que si aquest foc el fas a partir de llenya, no sé si també es pot impregnar de part d'aquest fum, d'aquesta ànima de la llenya en el vi blanc.
Mira, l'acer inoxidable, o sigui, l'olla de coure és gairebé la caldera de coure, un romanticisme, val? És la caldera amb què sempre hem fet aquest vi dolç. L'acer inoxidable va bé per tot, això és indiscutible, és una evolució. I amb el foc el mateix. El que passa amb la llenya no és tant que pugui impregnar d'aromes de fum, com que és molt important que durant l'estona que s'està reduint aquest most, el foc sigui constant. Llavors, clar, ara amb el butà o amb el gas te'n pots despreocupar i només anar traient el cap allà per veure com va, però amb llenya hi havia d'haver algú que estigués allà pendent sempre d'anar alimentant el foc perquè no s'apagués. Qui feia aquesta feina? Qui eren les mestresses del vi blanc? Les dones de pagès. A vegades aquesta feina tan invisibilitzada i que tothom pensa que a la verema estaven els homes enfeinadíssims a la vinya, collint i portant les portadores, el carro, tot, que això és cert, i oblidem que a les cases de pagès estan passant moltes coses a la vegada i que sense que les dones que es quedaven a la casa i que mantenien viu aquest foc amb llenya, no hi hauríem aquest vi dolç, per exemple.
Josep, i com és que hi ha tan poques cellers o hi ha tan pocs llocs a Catalunya que facin vi blanc? Perquè potser els podríem comptar amb els dits d'una mà o de dues, no?
Sí, és pràcticament arqueologia. A Cal Gargosa, perquè som un celler molt petit i és tot molt controlable, però clar, hem de pensar que la gestió i la renúncia a la meitat del most ja és una decisió complicada de prendre. Després, fer la inversió per actualitzar el procés de producció a un nivell més escalat també és una altra dificultat quan és un producte que s'ha perdut i no s'ha comercialitzat. Tot i així, per exemple, al Bages, el vi bullit, que estem parlant del mateix, essencialment, s'està reivindicant i s'ha recuperat els últims anys, no? I es fan amb aquelles tines de pedra seca que hi ha al mig de les vinyes i una mica és una tradició molt semblant a la nostra i el celler Badal i crec que d'altres ho estan recuperant ara. De manera que és una mica una recuperació una mica incipient, però que existeix. En canvi, si anem al Priorat, per vi blanc és una mica diferent del que us estic explicant, però aquest vi bullit del Bages essencialment és el mateix que el que fem a casa.
Josep Socarrats, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies i a veure si trobeu vi blanc per brindar.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui toca cap a l'Empordà. Avui anem a l'Alt Empordà. Avui volem parlar del món vegetal, perquè avui en dia, qui més qui menys, doncs, home, li agrada tenir un hort per tenir els seus cultius. Encara que estiguem en una ciutat, hi ha gent que té aquests horts urbans que fan la seva feina. I avui volem parlar per anar a buscar els ets i uts entre la tradició i la innovació. I això ho fem amb un vell amic de la Fonda, l'Aleix de Can Garús, que a veure si el trobo per aquí, perquè cada vegada que vinc aquest home té més plantació. A veure si el trobo. Mira, ja el veig aquí. Aleix, bon dia.
Molt bon dia.
No sabia si et trobaria en els primers camps, en els últims, perquè aquí cada vegada hi ha, diguem-ne, hi ha més infraestructura.
Sí, sí, la veritat és que, per sort, crec que intentem anar resolent nous iniciatives o anem a resoldre coses noves que ens porten a nous cultius i la veritat és que molt engrescats i esperem que això segueixi aquest ritme.
El món vegetal va molt més enllà d'agafar, de tenir un hort. No? Ara està molt de moda allò de dir marxo de la ciutat, me'n vaig a un poblet, hi tinc una caseta, hi tinc un hort. No? Faig allò d'autoconsum, però el món vegetal va molt més enllà d'això, no, també?
Bueno, crec que això és un molt bon inici, però, bueno, doncs coneixes una mica, portem, crec que 24 anys, on cada any fiquem novetats i a l'horitzó no ens acabem les possibilitats. Així que els que han començat recentment els horts urbans, o van començar durant el Covid, que sàpiguen que tranquils, que tenen molt de recorregut i moltes coses per descobrir.
Un pot agafar i dedicar-se només a cultivar una cosa, no sé, estic pensant ara patates, no? Cap allà les patates de Prades que tenen la IGP, o cultivem, doncs, pomes molt a prop d'aquí, al Baix Empordà, i en canvi tu cultives moltes coses diferents. Saps algun, diguem-ne, quina és la quantitat diferent de coses que fas entre vegetals, és a dir, entre verdures, fruites, plantes, herbes aromàtiques?
Doncs jo crec que devem estar entre els 170 i 190 referències, que hi tiren durant les diferents temporades de l'any, però són moltes referències. Quan dic referències, perdó, són espècies o varietats de plantes diferents.
Clar, i quan parlem de la tradició a la innovació, això amb el món vegetal, com es menja?
Bueno, doncs jo crec que per una banda la tradició ens dona el coneixement per tractar i cuidar les plantes perquè tinguin un resultat organolèptic òptim pel mercat que nosaltres ens enfoquem, que és la gastronomia, i la innovació ens dona noves solucions per arribar o per solucionar el mateix problema, no? I aquí doncs, el que intentem és combinar una cosa i l'altra, on hi ha cultius com el que estem ara, que veuràs un cultiu molt tradicional, amb lluita biològica, i després anirem a un altre tipus de cultiu, on veuràs una altra història més moderna, sense tanta terra, on també fa 20 anys que treballem la hidropònia. I penso que la combinació d'ambdós és el que ens facilita poder tenir el millor producte possible. No casar-nos ni en una cosa ni en l'altra, sinó aprendre d'un ram i de l'altre.
Què te dona, podríem dir, el cultiu tradicional que no et doni la hidropònia o a l'enrevés?
Mira, la hidropònia, per exemple, jo penso que és algo molt encertat per quan tu vols que les cèl·lules mantinguin molta aigua. És a dir, un enciam, un brot, coses de fulla, tu vols que siguin cruixents, tinguin textura, retinguin més aigua, i penso que això, la hidropònia, en ser un sistema que afavoreix l'absorció d'aigua, va bé. Ara, si tu vols menta, si vols plantes aromàtiques, culinàries, que tinguin gustos intensos, llavors jo crec que hem d'anar a buscar la seva vida habitual, que és una mica més de patiment, que li costi una mica més de tenir aigua, que creixi una mica més lent. Vaig a les microverdures, jo entenc que ha de ser una cosa que, quan més lenta, més absorbirà tot allò que necessita, no? I la hidropònia a vegades accelera una mica els processos i pot ser contraproduent. Quan busquem frescor i textura, jo diria que la hidropònia és un bon sistema. Quan busquem gustos intensos i aromes intensos, penso que el cultiu tradicional, amb tots els seus intríngulis, doncs t'aporta més.
Dius cultiu tradicional, però ja veig que aquí, aquest hort, podríem dir que estem aquí davant, la tradició, diguem-ne, fins i tot ja hi ha innovació, no? Perquè ja no cultives directament, diguem-ne, a terra, sinó que ja has fet com una mena de bancals, els quals, doncs, ja ho tens molt delimitat i, a més, diguem-ne, és molt més fàcil treballar.
Sí, sí. I bàsicament el que intentem és intentar reproduir les condicions a què li va millor cada varietat. I això dels bancals ens ha anat molt bé, perquè aquí els bancals, per exemple, hi trobem substracte reciclat nostre, substracte autòcton, i és una mica un mix de tot, una mica canviat en funció de la varietat. Pensa que nosaltres seguim... És tradició, sí, però la tradició també ve de la innovació. Vull dir, en el seu moment va ser innovació i el que estem fent nosaltres és, partint d'una metodologia tradicional, anar esbrinant el perquè de les coses i que aquest perquè de les coses que anem trobant doncs ens indiquin què fer en cada moment. Anem aprenent.
Clar, aquí hi ha una cosa important. Tu ara parlaves de substrat que el feu vosaltres mateixos. Jo veig terra, no? I llavors, clar, així com, per exemple, en el món del vi, no? Està molt clarament diferenciat que tu tens una terra doncs, més pissarrosa, no? O tens una terra més de sauló. És a dir, tu saps que la terra influeix amb el raïm, amb el gust, amb la tipicitat d'aquell raïm o d'aquella varietat. Clar, aquí també passa el mateix. El que passa que això potser amb el món de les plantes no s'havia parlat tant, no s'havia fet tanta cultura d'això.
No, potser no té tanta tradició. El vi jo crec que és un... Bueno, és una punta de llança de la gastronomia, no? Que també té tants anys d'història i ha estat en boca de tots tant de temps que ens ha permès evolucionar i conèixer més en profunditat que les plantes. Les plantes hem estat una mica més al back office de la gastronomia, però té la mateixa relació, exactament igual. Nosaltres som el que mengem, no? No, les plantes no són massa diferents, també són el que mengen. Per tant, ho hem de cuidar i hem d'anar esbrinant quin és aquell aliment que li va millor o que converteix aquella planta o aquell fruit o aquella verdura en allò que la restauració pot valorar.
Moltes vegades al llarg de la història, quan hem vist un hivernacle, moltes vegades l'hivernacle ha estat vist, diguem-ne, com la fem fatal, no? No ho sé, com una manera, diguem-ne, d'allò de dir, aquests fan... No? S'han vist tantes coses i es veuen tantes coses al món que un pensa, ui, aquests estan fent verdures, allò, estan fent vegetals de plàstic, no? I mai més ben dit. Però, clar, és veritat que quan un té, diguem-ne, un hivernacle amb el qual pot, diguem-ne, encara molt més, diguem-ne, adequar aquestes condicions atmosfèriques, això fa, diguem-ne, que tu puguis treballar molt més sobre la planta.
Sí, i també el que deies, no? Així com hem de jugar amb què tenen els nutrients i som el que mengem, com dèiem, també som fruit o de com vivim, de quins hàbits tenim. I al final un hivernacle representa els hàbits que té aquella planta per desenvolupar-se. Però tot i així... Sí que recordo, amb aquest comentari que fas, que al principi, fa 24 anys, nosaltres no podíem, o dèiem que fèiem hidropònia i la gent ho veia com sintètic, no? Ara i la gent ja li ha vist les virtuts, l'aprofitament de l'aigua, l'eficiència, però el que hem descobert nosaltres és que serveix per una sèrie de coses, no per tot.
Home, per exemple, avui, ara, esperem doncs, que l'oient no ho escolti, però a fora avui està fent una tramuntana d'escàndol, aquí estem més tranquil·lets i de ben segur que amb aquesta tramuntana, si totes aquestes plantes les tinguessis a fora, em sembla que no quedaria ni una flor.
Sí, serien totes seques i pobretes estarien fotudes. També nosaltres sabem per què treballem. Nosaltres estem molt enfocats en la gastronomia. I així com quan nosaltres anem a un restaurant i ens agrada molt aquell plat i ho tornem un altre dia i volem que ens donin el mateix, doncs entenem que els cuiners, els nostres clients, tenen la mateixa exigència. Si ens compren un dia unes carrotes, doncs al cap de 15 dies, un mes o 3 mesos, si en tornen a comprar, han de trobar algú molt similar i que els serveixi exactament igual. I la manera de poder assegurar això és poder incidir més en el creixement i una de les eines que tenim són els hivernacles.
Clar, en un cultiu tradicional, hi ha lloc de que és un hàndicap, però també és una cosa bona, sobretot pels que ens estimem aquesta cuina mai més ben dit de temporada, i és que, clar, els pèsols ens arriben en una època i s'acaben, no? Les faves igual, no? Tens peres... I és veritat que sí que s'allarga, diguem-ne, la seva temporada, doncs perquè tenim la fruita doncs, amb càmeres de refredament doncs, amb un tractament totalment natural, no? Però això, clar, avui en dia, en un lloc com aquí a l'Empordà, doncs de que, evidentment, encara els hiverns, home, Déu-n'hi-do, lo freds que són, no? Sobretot aquest any, que hem començat bé, eh?
Sí, sí. No, aquest any hem començat fort i el que fem és exactament el que tu deies, intentem allargar les temporades, perquè entenem que això, que és part del servei o part del valor que hem de portar als restauradors, però lluitar contra la naturalesa és algo que ja ens vam rendir abans de començar. No volem fer pèsols a l'agost, no s'han de tenir pèsols a l'agost i s'han de tenir quan toca. Tot i així, evidentment, intentem allargar les temporades. També una de les variants o una de les referències que tenim és adaptar varietats d'altres zones del món aquí. I aquí també intentem reproduir les seves necessitats. Jo entenc que és algo necessari per poder garantir un producte de qualitat i particularment i personalment és una cosa en què disfrutem molt.
Clar, per exemple, quines són les plantes que tallen el bacallà que són de fora, és a dir, que aquí no tenim i que demana doncs, la gastronomia, la restauració catalana i de l'Estat?
Ah, mira, jo et posaré dos exemples que per mi són... Encara són productes que encara tenen recorregut per conèixer, però un és el Sixo morat, que la Perilla fructensis, que a part de tenir propietats medicinals, té un gust molt peculiar, que conjuga molt bé amb molts dels plats, ve de la cuina asiàtica, però ja l'hem vist utilitzada en cuina i crec que es pot adaptar bé a la cuina tradicional. Crec que té un factor diferencial que hem de saber aprofitar. I una altra varietat que últimament ens van portar fa ja uns anys i crec que va més, és el huacatay.
Huacaqué?
Huacatay.
Què és això?
El huacatay és un tipus de teget que ve de Sud-amèrica, li diuen menta negra. El primer llavor que vam tindre va ser un treballador que ens la va portar i és, no és una menta, és un teget que té un punt cítric, molt fresc, nou moscada. Bueno, jo trobo que té un gust molt particular i com el Sixo aporten una frescor i uns tons que crec que se poden adaptar molt bé a la cuina que fem aquí i donar doncs això, una frescor i un to nou que pot complementar.
Clar, aquí, amb tot això de les coses noves, aquí estem una mica entre el yin i el yang, no? Precisament, mira, l'altre dia parlàvem, no?, i estàvem parlant precisament sobre un producte que tu aquí no tens, crec, que és l'alvocat, no? Dius, mira, ara d'alvocat, per exemple, ja tenim alvocat català, en tenim a Reus, en tenim a la zona del Canà, no? I un em deia, ah, però és que l'alvocat no és cuina catalana, no? I és cert, no és cuina catalana, però també és veritat que, clar, quan un producte, no, és de casa nostra, quan el podem incorporar a el que seria la tradició? Perquè, per exemple, clar, jo que sóc de la Garrotxa i tinc els fesols de Santa Pau, penses, bé, i quan van arribar els fesols de Santa Pau aquí, no? O la tomata.
O la tomata, o infinitat de coses. Jo crec que la gastronomia és cultura i com la resta de cultura es va alimentant, va evolucionant i va creixent. És el que... Crec que és una de les virtuts que té la capacitat d'acumular virtuts, no? I jo crec que la gastronomia és un ram de la cultura catalana i que va nutrint-se i evolucionant. Jo crec que la cultura és respecte al passat i visió al futur, no? S'han de tindre un ull a cada banda i mai la tradició que tenim avui és perquè hem adoptat innovacions, no? I seguirem fent-ho i la tradició del dia de demà també haurà evolucionat respecte a ara.
Escolta'm, anem al llarg, diguem-ne, d'aquest passadís i em vas explicant què és el que tens per aquí?
Sí, perfecte. Mira, aquí tenim una col·lecció de mentes, que hi ha menta pomelo, menta maduixa, menta de xocolata, de gengibre, de fruits vermells...
Escolta'm, a veure, menta gengibre, menta de maduixa, això què és el que fas? És a dir, implantes una maduixa aquí a la menta o és una menta que et dona aquests aromes?
No, és una menta que dona aquests aromes i, de fet, dona matisos. Perquè de mentes és una bona mostra... A vegades ens ho pregunten si modifiquem alguna cosa. Nosaltres no modifiquem res, ja ens ho ha fet tota la feina a la naturalesa. No? Hi ha unes 170 varietats de mentes al món on han evolucionat arreu, creant peculiaritats i matisos que nosaltres, com tu ja saps, tenim encaixats els gustos des de petits. I llavors ens tenen aquests matisos que jo et nombrava. No? Tots tenen un gust a menta. Però, per exemple, jo no sé si es pot tastar en directe.
Sí, home, sí, fem-ho.
Però jo crec que has de tastar aquesta menta, que sí que és... Aquesta és bastant més estranya que les de més. És una menta que prové de Mèxic, que se'n diu Lipia Dulcis, i a mi m'agradaria deixar-te-la tastar i que tu l'expliquessis què passa.
Doncs a veure, ja agafarem, sí, un trosset petit, que ja he dinat avui. Em dones la flor, no?
Et dono la flor que deu fer 2-3 mil·límetres de diàmetre. Et dono la flor, de fet, immadura, molt, molt petita, perquè si veus a la planta veuràs que la flor es faria pràcticament 10 vegades més gran.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Però jo crec que és tan potent el que t'he donat que aquesta, que és 10 vegades més gran, ja seria difícil de treballar.
Però escolta'm, això és sucre elevat a la 50a potència.
Sí, sí, jo diria que és més edulcorant que l'estèvia, però té aquest matís a menta que no ens traiem, no?
Sí, però és molt bona, eh?
Jo diria que és com una xutxeria, quasi.
Com es diu que es diu?
Lípia Dulcis.
I en català quin nom li has posat?
Bueno, nosaltres li hem posat menta azteca. No ens hem complicat gaire. Nosaltres l'hem rebuda de Mèxic i la veritat és que intentem ficar noms que siguin fàcils d'entendre.
I de recordar, no?
De recordar, sobretot, sí, sí. Sí, perquè
és al·lucinant aquesta menta que tens aquí. I clar, per exemple, flors també veig que en tens moltes.
Sí, és una de les games que fem, de flors. També fem moltes per barrejar amb els brots. I després, crec que l'utilització de les flors a la cuina, que com vam començar eren allò que apartàvem del plat, hem aconseguit amb els anys, nosaltres i tota la gent que ha picat pedra en el sector, que li trobem una utilitat, que els xefs majoritàriament saben donar-li un sentit i saben aplicar-la no només per estètica, sinó que hi ha prou flors i per donar-li un matís o reforçar aquell projecte d'aquell xef. Penso que hi ha prou oferta com perquè complementin a aquells plats, no només estètic.
I creus que, diguem-ne, que avui en dia ja tenim prou cultura organolèptica com per no posar la flor, diguem-ne, perquè és bonica en un plat, no? Sinó per posar-la perquè en aquell plat, no sé, ara estic pensant, no? Per exemple, amb un escabeig, no? Una flor determinada o una planta determinada perquè ens hi vagi bé, perquè ens lligui bé amb l'escabeig.
Jo crec que sí. Per exemple, amb un escabeig podríem buscar un àcid o un cítric, no?, que li donés sentit. Però és que ara ens hem parat sobre un cultiu que ara a principis d'any no pobret està en stand-by, però que és una de les flors més venudes, que és la flor d'all.
Mira.
La flor d'all, que té un gust i aroma potent, crec que no cal explicar massa com aplicar-la o quines virtuts pot donar, no?
Home, tu sempre parles de productes per la gastronomia, però també estic pensant que molts d'aquests productes... Ai, quines roses més boniques que tens aquí, eh? Molts d'aquests productes segurament que també els podríem tractar per la vessant de la salut, no? O per aquesta gastronomia saludable.
Doncs mira, jo tens tota la raó, de fet és algo que jo hi crec molt. Com tu saps, portem 24 anys, fem sobretot microbrots i altres coses que jo penso que es podrien englobar dintre de superaliments, on només l'hem enfocat a la gastronomia. Jo penso que la gastronomia també està, en aquest sentit, també està evolucionant cap a la salut nutricional. I a mi m'agradaria molt que Kangaroos, que porta el seu bagatge, també pogués traslladar-lo en aquesta nova demanda, que jo crec que és molt important, que és cuidar-nos, i quan més eines tinguem per fer-ho millor, i nosaltres també haurem de picar pedra per donar a conèixer que el que fem pot ajudar-nos en el dia a dia.
Ara estic pensant i estic veient aquí que estem a l'hivern i tens aquest estol, diguem-ne, de roses, de rosers tan bonics. Penses, home, ara d'aquí uns mesos, quan vingui el Sant Jordi, perquè han de venir tants de rosers a fora si tu aquí en tens una bona colla? Déu-n'hi-do els rosers que tens.
Sí, sí, en tinc molts. La rosa és una flor que, a part de ser, té una fragància molt bona, té uns pètals que organolèpticament estan molt bé, tenen uns aromes, a part tenen una mida i una textura que ajuda a poder fer-ne molt en la cuina. I sí, durant Sant Jordi estarà a petar de flors, que espero que no... Nosaltres, la nostra feina és posar roses als plats a Sant Jordi.
Escolta, m'has deixat aquí amb aquesta flor, aquesta inflorescència de la menta, amb un aroma que estic intentant a veure a on el poso de tots, però et diria que fa molt d'aroma de maracuyà, aquesta menta.
Ostres, pot ser, tu tens més...
Entre, o sigui, jo, sí, fruita de la passió,
pot
saps?
Pot ser, jo ho havia relacionat o no ho havia relacionat amb això, però és el que dèiem abans, no? Això dels gustos, jo sovint necessito molts inputs com aquests per anar explicant i entenent millor el que tenim. Per mi és predominantment dolç i amb un gust a menta, i clar, tu em dius això... I ara al tastar-ho l'hi trobo, però m'has hagut de despertar aquest sentit, no? Jo crec que sí. De fet, quan ve la gent, nosaltres expliquem el que sabem o el que hem après fins llavors, i he de dir que cada cop que ve algú que li agrada la gastronomia o la disfruta, aprenem coses noves. Avui ja he après com poder descriure millor això, també.
Va, anem a veure la hidropònia.
Som-hi.
Ens parem a mig camí aquí a Can Garús abans d'arribar a l'hidropònia perquè veiem aquí un espai que i la temperatura és molt diferent del costat amb aquí, que jo no sé si és que... Però aquí tot ho tens d'això que li diem microbrots, no?
Sí, això és un hivernacle que està aclimatat pel tipus de cultiu que fem aquí, que són tots microbrots. Al final sí que tenim algú de flors, però bàsicament el que fem és el que nosaltres en diem l'or del xef. Que és un producte que ja fa uns anys que fem, però que hem anat evolucionant, que recentment vam poder presentar al fòrum, i que es tracta de poder portar un hort a casa teu, a la cuina de casa teu, viu, i que pugui créixer fins i tot una mica, o que pugui estar en perfectes condicions a casa de cadascú.
Clar, tu li dius microbrots, jo, clar, li diria, com a cuina, li diria germinats, no? Exactament què és això, Aleix?
Això són brots, perquè si vols t'explico la diferència entre germinats i brots.
Home, i tant.
Un germinat es fa referència a l'eclosió de la llavor. Per que la llavor eclosioni necessitem temperatura i humitat. Amb aquestes dues condicions ja tenim germinats. Això la majoria de plantes, com veus aquí, que són bràssiques, en 3 dies germinaran. Li aplicaré calor i humitat i en 3 dies... hi haurà eclosionat i tindré un germinat. La diferència amb un brot o un microbrot és que són microplàntules. És una plàntula que ha necessitat un substracte, que ha necessitat el sol, que ha necessitat créixer i que està, per exemple, els germinats es quedarien en la fase de cotiledonis, que són les fulles falses de la llavor, i els microbrots començarà a despuntar la fulla verdadera.
Clar, clar, clar. Ara sí, veient que, clar, que tu en els germinats et menges el gra. Correcte. I aquí el gra ja no hi és.
Sí, mira, aquí el podem veure, ja sé que per ràdio això no...
Però a més, perdona, però tu, el Gastronòmic Fòrum de Barcelona, tu vas guanyar un premi que no sé si és això.
Sí, és això. De fet, estic molt content, bueno, estem tot l'equip molt contents. Hem aconseguit fer aquest producte que dèiem en un envàs i un substracte que és totalment reciclable, sense zero, amb zero plàstic.
I què és exactament això? Una càpsula de cartró?
Sí, és una caixa de cartró que hem desenvolupat amb una gent que ens permet cultivar-ho dintre sense que es deteriori el cartró, però que aquest cartró és reciclable, on a dintre hi tenim una base de cel·lulosa perquè no hi hagi cap residu amb la planta, però per sota, aquí girem, veurem que tenim terra tradicional. És a dir, ja hi ha algú al mercat que la nostra diferència és que el nostre és tot compostable, que no té plàstic i que combina, com és marca de la casa, tradició i innovació.
Clar, i això, per exemple, jo ho compro, m'arriba a casa i quan em dura?
Ui, això a la nevera et pot durar 15 dies, entre 2 i 3 setmanes, si ho cuides bé, però també tindries la possibilitat d'anar-ho desgranant, anirà traient a poc a poc i anar plantant tu les plantes.
I això molta feina, això ho fas tu, no?
Sí, això millor ho fem nosaltres. Però, per exemple, aquell microbrot que veus allà, allò és un arbre, no?
Què dius ara?
Sí, això és Tuna chinensis, és una varietat xinesa que es fa servir a la cuina tradicional. Nosaltres fa uns anys vam provar de treure llavor autòctona d'aquí, ens van sortir arbres de 10 metres, però no hi havia manera de que tragués la llavor bé, i clar, i això sí que ho pots treure en un i tindràs un arbre de Tuna chinensis a casa.
Home, però escolta'm, i no podem fer, per exemple, germinats... Clar, jo ara estic pensant, per exemple, jo a casa tinc faig, no? Doncs fer el faig, fer el roure, fer l'alzina, que és més català, no?
Fem alguna cosa que ja és prou català, que és el pi.
Ah, mira, mira.
El pot de pi el fem des de fa ja molts anys. A més, si podem després, i no l'has tastat, jo crec que l'has de tastar. A més, és molt divertit, perquè el brot de pi, clar, surt del pinyó. Hi ha una part de tija que és blanca, que té gust a pinyó, i en punt vas arribant a la part més alta, més aèria de la planta, doncs té aquest gust a resina i herbaci, i és algo que transporta al bosc.
Uf, mira, tinc ganes de salvi, però primer anem a veure... l'hidropònic, no?
Perfecte.
I ara entrem a l'últim estança, en el qual aquí ja hi ha aquesta hidropònia, i estem veient una mena de piscines. Bé, aquí em sembla que el Michael Phelps estaria content, perquè això fa més de 50 metres de llarg.
Si això fa exactament 55 metres de llarg.
Mira, aquí podríem fer les Olimpiades.
Sí, sí, sí. Bueno, necessitaríem... És poc profund, però són piscines de 50... Són piscines normals de 55 metres, on nosaltres fem el cultiu flotant sobre aquestes piscines.
I explica'ns això, és a dir, fan 55 metres, sí que és veritat que hi ha un pam d'aigua, però sembla que aquí que sigui com aquelles cintes del supermercat, que un arriba amb una, podríem dir, una safata d'aquestes de plantes, i que va tirant avall. Com ho has dissenyat, això?
Bueno, això a base de prova i error. Ens n'hem anat perfeccionant la manera en què podem treballar això, on ens permet dedicar el gran esforç a obtenir la qualitat del producte i reduir els esforços que no es traslladen al client, com és moure safates d'un lloc a l'altre.
Clar, aquí pots anar fent, no? I quan arriba baix ja aquesta planta ja ha crescut, no gairebé?
Correcte, fa tot el cicle aquí les piscines. Aquestes piscines sí que per nosaltres ha sigut un avantatge. Vam començar ja amb hidropònia i ens dona una... Fem una hidropònia una mica rara, perquè com veus, les plantes tenen substracte. Que normalment la hidropònia treballa amb un substracte inert, nosaltres treballem amb terra normal, que entenem que ens ajuda a donar-li els micronutrients necessaris per aquesta finalitat d'organolèptica que busquem.
Clar, llavors hi ha una altra cosa aquí, que és l'aigua que estem veient, però clar, hi ha una cosa, per exemple, ara està molt de moda també veure que al costat d'una gran ciutat o en un polígon d'una gran ciutat, doncs hi ha, per exemple, la hidropònia que va, diguem-ne, allò en vertical, no? I el qual, doncs, allà ja hi ha llum artificial i tot això. Quina diferència hi ha amb aquesta hidropònia, no?, amb la que tu fas?
Bueno, jo he de dir que crec que hem patit una mica un hype sobre els cultius verticals, no? I explicaré la meva visió personal, no vol ser cap crítica, crec que és una molt bona solució per situacions concretes o productes concrets, però a mi m'agradaria posar sobre la taula que estem a Catalunya, que tenim sol, que és una energia gratuïta i que també té unes virtuts que encara els LEDs o les llums encara no poden replicar, i penso que té sentit en nuclis urbans molt grans on no pot haver-hi terres al costat, però a mi m'agradaria recordar a tothom que aposti per jardins verticals tot el terreny rústic que tenim desocupat i que tenim grans professionals que han deixat d'ocupar-se, que podrien fer aliments d'altíssima qualitat. I crec que els jardins verticals o els cultius verticals són algo molt apropiat, però una sèrie de coses concretes que ens poden donar valor com a consumidors, segur, que tenen la virtut o la característica de que es fan en ambients molt, molt controlats i sí, higiènics, però malauradament encara menys naturals. I no vull quedar com un retractor, però l'únic que voldria dir és que potser hem corregut una mica massa, que hi ha solucions que nosaltres hem d'apujar sobretot al camp, això primer de tot, i que aquestes nous cultius ens donen unes solucions per una sèrie de llocs i una sèrie de coses, però no per tot.
Clar, aquí hi ha una cosa, i ara podríem anar per moltes bandes, no? Però, per exemple, el cultiu hidropònic que fas tu, en comparació a si féssim això o volguéssim fer això amb el cultiu tradicional, la diferència, diguem-ne, de despesa d'aigua, suposo que deu variar, no?
Sí, gastaria a l'hora d'uns 97% més del que gastem ara.
Iam. 97% més del que gastaries ara? És a dir, si haguessis d'anar regant dia a dia, gastaries?
Correcte. Tu ara beus molta aigua, però l'aigua només se'n va d'aquesta piscina de dues maneres, o bé per evaporació o bé per absorció de la planta. No hi ha una altra manera de sortir de la piscina. Si jo ho regués amb cultiu tradicional, evidentment, gran part de l'aigua que faig servir per regar, per exemple, per aspersió, s'acabaria perdent. I estem en una zona on, bueno, hi hem passat uns anys on la sensibilitat pels recursos hídrics crec que ens hem de prendre molt en sèrio.
Home, i més tu que estàs aquí al costat de Boadella, que és dels pantans, diguem-ne, que hi ha més aigua de tot Catalunya, no?
Ara sí, però també l'he vist els últims anys tan buit que feia bastanta por. Nosaltres fa molts anys que intentem recuperar l'aigua de pluja, o sigui, tractem l'aigua com un tresor. Al final l'aigua és vida, sense aigua no hi hauria negoci, i també tenim la responsabilitat de cuidar-la i de buscar maneres de ser el màxim eficients possibles.
Aleix, si parlem de la branca de la salut, aquestes plantes que tu fas aquí amb aquesta hidropònia, des d'un punt de vista de nutrients, de vitamines, etc., són iguals que si féssim un cultiu d'aquests que diem tradicionals, però que veiem després que es gasta molta més aigua?
Segur. O igual o millor. Depèn. Igual, diríem, la mateixa voluntat de fer-ho bé, igual amb més consum d'aigua.
Escolta'm, jo veig aquí que tens moltes coses a veure. Va, hi ha molt de color aquí, eh? Des del fons, que no sé si ho veuràs aquí, si no ens desplacem, què hi tenim aquí?
Doncs mira, aquí tenim des de amaranta, bròquils, col lombarda, mostasses, fonoll, pèsol, coriandre...
El pèsol és aquest aquí, el segon, eh?
Sí. Coriandre, carrota, també hi ha allà al final... bleda, remolatxa, i després algunes varietats asiàtiques com tat choy, pak choy, mizunes.
Clar, una de les coses bones, Aleix, que veig aquí, és que aquí no tens problema de que hi hagi, diguem-ne, males herbes que se t'hi posin, no? Perquè primer tenim l'aigua i després, diguem-ne, el substracte ja porta la seva pròpia llavor.
Sí, de totes maneres, ara estem mirant microbrots, germinats, no? Que és un cicle de planta molt curt. Llavors, per exemple, les males herbes no ens en escapem perquè les patim a camp. Les patim molt. I aquí és una bona... Aquí no cal aplicar cap tipus de fitosanitari ni esforç, perquè el propi cultiu ens protegeix, com tu deies. Però el camp, com tots els que treballem al camp, la nostra enemiga són les males herbes que ens consumeixen uns recursos que perjudiquen el cultiu. I aquí, com tants altres, intentem fer les coses el millor possible, també sense químics, el qual vol dir moltes mans i molt d'esforç.
Clar, jo ara recordo, tu vas estar a la Fonda al principi de les temporades, ja portem 8 temporades aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, i evidentment el que vam parlar tu i jo fa 8 anys és molt diferent del que parlem ara i de que la gent inclús pot recuperar, no?, buscant el final dels programes i els primers programes de la Fonda. Clar, ara parlaves del cultiu tradicional, què és el que fas en el cultiu tradicional que no facis aquí a la hidropònia? El que plantes directament a terra.
Quan jo dic tradicional, em refereixo a que fem servir el sòl del camp que tenim, que aportem de manera amb compost, bàsicament, tots els nutrients, on anem recuperant els nutrients de la terra a base d'aplicar-los, rotació de cultius, també estem fent, bueno, o no ho fem exactament, però tenim en compte l'agricultura regenerativa, que és cuidar el sòl, que tingui capacitat d'absorbir carboni, i després intentar... La nostra finalitat és organolèptica, com dèiem abans, i fins a arribar aquí hem trobat tot, i el que ens ha funcionat millor resulta que són les coses que es feien abans, una mica adaptades a el que feien. Per això dic que és tradicional.
Escolta, jo he sentit a parlar també de que hi ha un, podríem dir, un cosí germà de la hidropònia, que no sé si ho vaig llegir bé, que és l'aquapònia. Què és això?
L'aquapònia és un sistema que, com molt bé dius tu, es basa en l'absorció de nutrients via aquàtica, amb una diferència, que la hidropònia que fem nosaltres, per exemple, li tirem nutrients a base d'algues, i en l'aquapònia el que s'utilitza són peixos que s'alimenten, i amb els residus que deixen aquests peixos és el que s'alimenta la planta. Que podria ser com els fems del camp, no?
Això ho hem fet sempre, no? Allò, tens gallines, femes, no? De fet, ja es diu això, no? Nafamalor, no? Gallines o cavalls, i un de cavall és molt bona.
Sí, jo crec que els inicis de l'aquapònia buscaven tenir la capacitat de produir producte fresc i proteïna alhora. Que passa que tant tu com jo, que ens agrada menjar bé, aquests peixos que es fan en aquest sistema no són el que ens agradaria trobar en un plat.
Clar, ara deixem fer-te la prova, però a mi, jo he llegit que la femta de rap penat és una de les femtes, diguem-ne, més estimades o més valorades, no sé per quin sistema de cultiu.
El guano, no es diu? Al final sí. És una femta que té una composició nutricional molt alta i molt completa. Per això és un bon abono. Perquè així totes les femtes són diferents. Les de porc tenen, són més altes en nitrogen. Si les de vaca, que és la que nosaltres tenim, les deixem 6 mesos al sol, ens cremem el nitrogen, ens cremem el fòsfor i el potassi, que és el que volem nosaltres. La gallinàcia té una seva característica i els ratpenats doncs tenen la característica de tenir una femta molt completa, tot i que s'ha de tractar, com saps.
Clar, no, i a més, jo no sé tu, però els que tenen ratpenats a casa, bé, per bé que a l'estiu es mengen els mosquits i que va molt bé això, doncs anar a recollir, diguem-ne, allò, no?, fems de ratpenat, porta una mica de feina.
Sí, a més, és que és perillós, són, poden portar malalties. Jo a casa, que visc aquí al cantó, en tenia a l'estiu, ens havien anidat en un lloc que ens deixaven un desastre de femtes. No solucionava la producció de cangarús amb la femta d'aquests ratpenats, però em posaven problemes familiars. I vam acabar tapiant allò i posant-li cases de ratpenats una mica més allunyades.
Ara que dius això, cases de ratpenats, vinguent cap aquí, a casa teva, he vist que hi ha molt a la banda de fora caixes, que no sé si són per ratpenats o són per algun tipus d'ocells.
Són per òlives.
Què dius ara?
Sí, fa un parell d'anys, amb una gent que fa un projecte molt maco per aquesta zona, hi ha uns problemes que havíem tingut de talpins, vam optar per intentar acostar òlives a la nostra zona i aquesta gent ens ha ajudat moltíssim, ens ha omplert, com has vist, de nius, que la sorpresa ha estat, pensàvem que era algo llarg plaç i que ja algun dia arribarien, i el primer any ja hem aconseguit que estiguin pràcticament totes anidades, no amb les òlives que volem, una sí. Per tant, jo penso que és un punt més que ens ha sortit bé i estem molt contents a crear aquest ecosistema que tot va encaminat a fer les coses el millor possible.
De la tradició a la hidropònia i a l'ocupònia, i hem acabat parlant de femtes de ratpenats i d'òlives. Aleix, ets un pou de saviesa. Escolta, això que deies de l'aquapònia, estàs fent investigació i desenvolupament, com diuen, o que encara no hi hem arribat?
Estem fent les nostres cosetes internes, no per fer proteïna animal, que això no és el que busquem nosaltres, però sí que estem mirant quins són els beneficis que pot aportar a la planta o l'ecosistema al tenir certa vida per sota les plantes.
Aleix, escolta, anem a tastar més mentes d'aquestes, que aquesta de gust de maracuyà m'ha agradat molt, la de Mèxic, no?
Sí, doncs va, som-hi a descobrir.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: cuinar és interpretar el territori. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. All guns away, all guns away, surrender, surrender.
fighting, fighting, fighting. You keep crying, crying, crying. You keep running, running, running. You keep hiding, hiding, hiding. You keep fighting, fighting, fighting. You keep crying, 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 crying.
No forgiveness, no surrender. No forgiveness, no surrender. No forgiveness, no surrender. No
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.